Solidaris. Mercè Folch, Catalunya Ràdio. La vida és ara, la vida és ara, no hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. Ja fa temps que les fronteres externes de la Unió Europea són un fosa negre en matèria de drets humans. Ho hem vist repetidament a les tanques de Ceuta i de Melilla. Les illes gregues, també les Canàries, són gàbies a l'aire lliure, territoris allunyats, aïllats i militaritzats que s'utilitzen per contenir les persones que volen continuar el seu camí migratori. Per als demandants d'asil, el temps mor. L'advocada Lorraine Lete treballa a Lesbos, assessora legalment les persones migrades i refugiades i alerta que en els últims 2 anys la situació al país ha canviat. Si abans del 2020 el gran desafiament era poder sobreviure a les condicions deplorables dels camps, ara ho són les devolucions en calent, una pràctica il·legal, inhumana i una mostra més de la paleta de crueltats a l'Europa comunitària. La majoria d'aquestes devolucions es fan des de Turquia, fruit de l'acord del 2016 entre aquest país i la Unió Europea, i s'han documentat abastament, potser n'haureu vist imatges. Casos aterridors de famílies senceres, de menors, de joves, que un cop en territori grec són abandonats de nou al mar, amb pneumàtiques a la deriva i confiant que en algun moment la Guàrdia Costanera turca les rescati. L'especialista en migracions del SIDOP, Blanca Garcés, sap que cada vegada s'apliquen mètodes més violents, i repeteixo, il·legals, contra les persones que migren, mecanismes que es legitimen i es normalitzen en nom de l'amenaça fictícia que, segons els estats, representen les persones que ho han hagut de deixar tot per sobreviure. El relat criminalitzador ha quallat. Grècia ja ha hagut de respondre davant del Tribunal Europeu dels Drets Humans i ho ha fet negant l'evidència. Les autoritats comunitàries han amenaçat el país en congelar-li els fons, però de moment només són això, amenaces.
Solidaris. Tothom té una història.
Les fronteres externes de la Unió Europea, les illes gregues, igual que Ceuta, Melilla i les Canàries, són espais de contenció per a les persones que volen continuar el seu trajecte migratori. Són espais, com ja vam veure el juny a la tanca de Melilla, on els drets bàsics més fonamentals es vulneren. I es vulneren de manera justificada, sense cap filtre i a ulls de tothom.
Les devolucions en calent i les pràctiques irregulars, per no dir directament il·legals, en frontera, fa molt temps que passen.
Blanca Garcés, investigadora sènior del SIDOP.
El que hem vist en els últims anys és com aquestes pràctiques ja es fan a cara descoberta, en plena llum del dia i amb les càmeres davant enceses. És a dir, ja no hi ha ni tan sols el pudor de fer-ho d'amagat. Aquesta normalització d'aquestes pràctiques irregulars i il·legals per part d'aquests estats europeus en les seves fronteres és realment molt preocupant, i el que veiem ara és que amb aquest ús polític de les migracions per part de tercers països i aquesta narrativa que s'està generant des d'Europa, no?, de la instrumentalització de les migracions i com estan usant les migracions en contra de la Unió Europea, i per tant les migracions des d'aquí passen a veure's com una amenaça. Des d'aquí, totes aquestes pràctiques irregulars passen a legitimar-se, a justificar-se directament.
La instrumentalització del fet migratori entre països i el fet que relati com una amenaça posa en risc no només els que volen arribar a Europa, sinó també els que ja hi viuen.
Si els migrants estan utilitzats o són utilitzats com a arma per part d'aquests governs, per tant representen una amenaça a la seguretat, per tant estem en guerra, i per tant qualsevol pràctica, per més irregular que sigui i contrària a les nostres pròpies lleis i polítiques, és justificable. I aquí és on entren les devolucions en calent, és a dir, la legitimació i legalització d'aquestes devolucions en calent, o la suspensió del dret d'asil. I això vol dir crear estats d'excepció, on el dret, el nostre dret, no aplica dins de la Unió Europea. Això té uns efectes gravíssims en termes d'estat de dret i en termes de qualitat de les nostres democràcies.
Però qui i on es fan les devolucions en calent?
De fet, la majoria de devolucions es fan des de Turquia, i aquí hi ha part de l'acord Unió Europea-Turquia del 2016, no? I part d'aquest acord té a veure amb aquesta externalització també dels rescats, no? Perquè és més fàcil retornar-los des de fora que retornar-los una vegada dins. Entre altres coses, perquè una vegada arriben, els hi has de donar el dret a que puguin manifestar el fet de que són sol·licitants d'asil, i una vegada ho manifesten, els has de donar el dret a quedar-se i, per tant, revisar i avaluar la seva sol·licitud d'asil. Però el que hem vist, i en els últims anys no només s'ha vist, sinó que s'ha documentat repetidament, són devolucions en calent, és a dir, persones, famílies i menors que ja havien arribat en territori grec, que fins i tot havien expressat la seva voluntat de sol·licitar asil i que de repent, pocs dies després, en plena nit, uns encaputxats els posen en una embarcació i els deixen al mig del mar, a la deriva, a l'espera de que en algun moment siguin rescatats per la Guàrdia Costera de Turquia. I això no només es fa, que sempre s'ha fet i sempre hi ha hagut pràctiques irregulars i il·legals, sinó que a més està clarament documentat i no passa res. Tots ho sabem. I no passa res.
Frontex, l'Agència de Gestió de Fronteres de la Unió Europea, treballa en aquesta zona i, malgrat les crítiques que rep, continua operant-hi amb llibertat.
Aquí Frontex cada vegada té un paper major, a més Frontex cada vegada té un pressupost major i, per tant, més capacitat, més recursos i més competències, a pesar de que ha estat molt criticat i posat en qüestió des de les pròpies institucions europees per pràctiques ja no només qüestionables, sinó directament il·legals. El paper de Frontex, per exemple, a les illes gregues, com Frontex ha sigut testimoni de devolucions en calent, que són directament il·legals, efectuades directament pel govern grec, però operacions amb les quals Frontex estava allà. Això posa en qüestió el propi paper de Frontex, però Frontex segueix allà, segueix apoyant els estats membres en la seva gestió i control de les seves fronteres. What the hair look like? Bet the hair look nice.
Don't that make you sweat? Don't that feel too tight? Yo, what your hair look like? Com deia la investigadora del CIDOB, moltes organitzacions internacionals i periodistes han documentat aquestes pràctiques abusives. L'entitat Fair Trails n'ha recollit testimonis en un documental que es pot trobar a YouTube titulat Frontex, per què la Unió Europea finança els abusos dels drets humans?
Les proves demostren que Frontex està al cas de les devolucions en calent de la Guàrdia Costera grega.
Marta Gionco, advocada a l'organització no governamental PICUM.
I a pesar d'això, no només no han fet res per prevenir-les, sinó que, a més, les han tapat fins i tot mentint al Parlament Europeu i amagant que, de fet, el pressupost de la Unió Europea s'està utilitzant per fer aquestes devolucions.
L'any 2020 i el 2021 vam ser capaços de provar que Frontex no només estava veient i coneixia aquestes devolucions,
Klaus van Dicken, director i periodista a Lighthouse Reports,
sinó que també hi estava activament involucrada. Per exemple, un dels vaixells romanesos actius per a operacions de Frontex al Mar Egeu en realitat estava retornant embarcacions, vaixells de goma, plens de sol·licitants d'asil de tornada a Turquia. Frontex ho nega. Malgrat tot, hi ha evidències, proves amb codi obert, vídeos, mapes i dades evidents disponibles. Ells continuen negant que això passés o, fins i tot, que n'estiguessin al cas.
Solidaris. Mercè Folch.
Dimarts, 4 de la tarda. Seu del Fons Català de Cooperació, Barcelona.
Hola, buenas tardes.
Encantada.
¿Bien?
Bien,
bien. Vamos por aquí.
Gracias.
Sea birds fly, the salty wind, east to south, north to west. See us go as they go, cross the borderline.
Lorraine, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo estás tú?
Lorraine Lete, advocada i coordinadora del Legal Center Lesbos.
Tu vives en Lesbos des de l'any 2016, un any després de la mal llamada crisi de refugiados, no? Tu eres abogada. ¿Por qué decidiste irte a trabajar a Lesbos? Porque tú vienes ya de una trayectoria en Estados Unidos, sí. Trabajando con la migración, también en Colombia, Palestina.
Bueno, la verdad, bueno, son cosas personales también que lleva uno a los distintos lugares en la vida de uno. Y estando en Palestina y viendo en 2016, cuando empezaban a cerrar las fronteras y las rutas de migración para la gente que estaba no solo huyendo de la Siria, pero también de distintas partes del mundo, pues me puse en contacto con otros abogados que ya habían estado trabajando en Calais y decidí ir a Lesbos para trabajar allí en la zona. Pues el primer obstáculo que se enfrentaba la gente cuando llegaba a Europa desde Turquía después de que cerraron las fronteras.
Trabajas en el Legal Center Lesbos, una organización que ofrece ayuda legal y gratuita a los migrantes que llegan en patera a esta isla griega. ¿En qué les ayudáis? ¿Tramitáis sus papeles de asilo? ¿Cuáles son, Lorraine, sus necesidades legales, en definitiva?
Ahora, por ejemplo, estamos trabajando más en la documentación de las violaciones de derechos humanos de los migrantes sistemáticos. Estamos presentando litigio frente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por denunciar las prácticas más violentas que están utilizando en contra de los migrantes. Entonces, eso, bueno, es un poquito de descripción de trabajo que hagamos.
Habéis un poco diversificado, ¿no?, vuestro trabajo, también viendo cómo ha evolucionado también la situación migratoria, ¿no?
Sí, siempre hemos tenido esa línea de incidencia, de denuncia, pero eso ha cambiado dependiendo en qué está haciendo también el gobierno y la Unión Europea en contra de los migrantes, en qué es lo que se están enfrentando la gente al llegar a Grecia. Entonces, en los primeros años, uno de los grandes desafíos y retos para la gente que llegaba es que se encontraban atrapados en la isla, no se podían salir de la isla, las condiciones que se enfrentaban en los campos de refugiados que se iban creciendo y las condiciones empeorando, y eso se va hasta como hoy en día, donde los últimos 2 años y medio estamos enfocando más en los violentos devoluciones en caliente que se están enfrentando, intentando entrar a Europa.
Este es el tema ahora, ¿eh? Las devoluciones en caliente. Hemos visto imágenes absolutamente aterradoras de lo que está haciendo las autoridades griegas, de abandonar a personas a su suerte en medio del mar.
Exacto.
¿Cómo se explica esto? Es una auténtica aberración.
Bueno, sí. Nosotros, por ejemplo, recibimos los primeros testimonios de esas devoluciones en caliente que se pasaban en el mar en marzo de 2020. Yo creo que esa fecha no es un accidente, no es coincidente, que eso también es cuando inició la pandemia en Europa. Yo creo que muchos gobiernos en el mundo aprovecharon de la pandemia para implementar las políticas que ya tenían en su mente, para aprovechar de ese estado de emergencia para hacer lo que ellos querían sin los discursos políticos, sin la aprobación de la población. Eso lo vimos en Lesbos y en Grecia. En total, ya todo el mundo teníamos que estar en casa. Los grupos de monitoreo también teníamos que estar en casa. Entonces, se facilitaba de que nadie se diera cuenta de lo que estaban haciendo en el mar en ese entonces. Y esa política ha continuado hasta hoy en día. Y tienes razón, que esas imágenes que salen a la prensa, es obvio lo que está pasando y uno puede cuestionar cómo es así que sigue pasando 2 años y medio después. Y bueno, la respuesta es muy larga y podría dar mis opiniones sobre eso. Uno de ellos, la manera en que el gobierno está haciendo esos actos de devolución en caliente, es que lo está haciendo de manera clandestina. Clandestina, obviamente, porque es ilegal, es 100% ilegal, nadie lo puede argumentar que lo que están haciendo es en ninguna manera legal, pero lo hacen entonces para esconder lo que están haciendo, lo hacen hombres que no están uniformados, lo hacen con balaclavas para esconder sus caras, lo hacen de noche para que no puedan ser identificados.
Sí. Pero es así, ¿eh? Piden a las personas migrantes que suban a una neumática, a una barca, y les empujan hacia el mar. ¿Es así?
Es así. Y tenemos, bueno, nosotros como organización hemos recibido cientos de testimonios al respecto. Hay miles de casos documentados. Nosotros hemos llevado casos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Algunos de esos casos ya han avanzado y Grecia ya ha tenido que responder a las acusaciones en su contra. Lo que dice Grecia hace en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es negar. ¿Qué pasa? Niega que esas personas llegaban a Grecia, niega que hay una práctica de devolución en caliente. Es increíble realmente leer lo que su sumisión al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque dice que la Guardia Costera griega está cumpliendo los derechos internacionales, dice que están cumpliendo con todos los decretos en que está obligado a seguir, y es una, bueno, no tiene nada que ver con la realidad.
Hay pruebas
y obviamente hemos sometido, por ejemplo, esas pruebas en los casos que llevamos con el tribunal. Lo que dice el gobierno griego es una de dos cosas. Una, que esas pruebas son parte de la propaganda del Estado turco, que las imágenes son doctoradas, que no son originales. Y bueno, también toda esa argumentación es muy cínico por parte del gobierno griego, porque una cosa que también hacen mientras hacen esas devoluciones en caliente, aparte de toda la violencia, y respecto a las vidas de esas personas, es que les quitan los celulares. Y les quitan los celulares por una razón clave, para que no quede pruebas. Entonces, obviamente eso es un acto anticipado para prevenir que la gente puede comprobar que esas cosas les pasaron. Bueno, entonces ya 2 años y medio que podríamos decir que ya es una práctica sistemática en el mar del Egeo, que hay miles de denuncias, miles de casos documentados. Ya finalmente estamos viendo un poquito de cambio a nivel europeo en términos de denuncias, y a ese punto es innegable que eso está pasando. Ya se ve más y más, por ejemplo, oficiales de la Comisión Europea, miembros del Parlamento que lo están denunciando. Hay amenazas que van a congelar los fondos hacia Grecia si no cambia sus prácticas. Hasta ahora, esas son puras amenazas, según lo que hemos visto, y no hay un cambio en la práctica. La responsabilidad está con el Estado griego.
¿Qué os dicen estas personas que consiguen volver, ¿no?, con las neumáticas otra vez a territorio griego y que han sido víctimas de estas devoluciones en caliente? ¿Qué les dicen los guardias griegos? ¿Les dicen alguna cosa o les dejan ahí sin dar ninguna explicación de nada? ¿Con avituallamiento, sin avituallamiento? ¿Cómo nos lo tenemos que imaginar esto?
Bueno, lo que dicen es que no vuelven. Lo que dicen es que no vuelve a volver a intentar entrar a Grecia, pero no les hacen caso para nada. Los dejan ahí abandonados también sin celular, o sea, han quitado los celulares, que les han quitado las pruebas de lo que les pasaba, pero también les ha quitado la posibilidad de llamar, por ejemplo, a alguien para rescatarles. En la mayoría de los casos, la Guardia Costa Turco sí los rescate, y quiero comentar que no es decir que la Guardia Costa Turco es algo bueno y la Guardia Costa Griega mala, porque la Guardia Costa Turco está también atacando a la gente antes de llegar a aguas griegas. El Estado turco está violando los derechos de los migrantes cada día, está deportando gente a Siria, está deportando gente a Afganistán que tiene derecho a asilo. Entonces, quiero solamente que confirmar que no quiero decir que lo que haga Turquía en rescatar a esa gente es que están haciendo algo para proteger los derechos de los migrantes tampoco.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el
Frontex, una investigación conjunta realizada entre varios medios de comunicación y grupos de periodistas también, destapó que entre el 2020 y el 2021 Frontex estuvo involucrada en casi 1000 casos de devoluciones en caliente de solicitantes de asilo, ¿no? Uh-huh. Claro, aquí es una red que llega, obviamente, al corazón de Europa, ¿no? Al Parlamento Europeo, que tenía conocimiento, ¿no?, de esta situación.
Sí, y bueno, nosotros que vivimos en Lesbos no teníamos ninguna duda de que Frontex estaba involucrado, porque, bueno, se ve la distancia entre las islas griegas y Turquía, y es una estrecha pedacito del mar donde se ve lo que está pasando. Frontex, por ejemplo, aumentó sus operaciones en Grecia justo en marzo de 2020. Justo en la época que empezó a hacer esas devoluciones en caliente la Guardia Costa Griega de manera sistemática.
Otro punto, ¿no?, importante en el mapa, ¿no?, la frontera terrestre, ¿no?, entre Grecia y Turquía a su paso por el río Ebros, ¿no? Sí. Este punto también es un punto negro en el mapa de esta situación migratoria cada vez más inhumana.
Sí. Sí, y bueno, lo que pasa en Ebros, lo que estoy describiendo de lo que pasa ahora en Lesbos, eso de que la gente llega a Grecia, está en la tierra en Grecia, están cazados por noche y los están capturando y devolviéndose a Turquía, eso pasaba ya pasa por años en Evros. Ese ya ha sido sistemático desde antes. Lo que pasa es que en Evros toda esa zona es una zona militar. Lo que quiere decir es que el acceso para organizaciones, para abogados, para periodistas, está muy limitado. Y eso es, quiere decir que tienes razón, es como un hueco, es como un hueco negro de lo que pasa porque no permiten que la gente entre. Igual, hay muchos testimonios, hay muchas pruebas que vienen de los mismos migrantes que les pasan porque obviamente ellos estaban ahí, ellos son los mejores conocedores de la práctica. Entonces, eso, bueno, hay informes, por ejemplo, de organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que desde hace años están denunciando esas devoluciones en caliente en la zona entre Turquía y Grecia por el río Evros.
Claro, también despossesión de todo lo que tienen, sí. Robatorios, violencia.
Sí.
Es decir, es una caza al migrante por tierra, mar y aire, ¿no?
Sí, y se ve que esas prácticas ahora los están aplicando también en Lesbos.
En Lesbos, Lesbos, que desde hace muchos años es el laboratorio, ¿no?, de estas políticas, sí, anti-inmigración europeas, y cómo se utilizan las islas para desplegar, ¿no?, este tipo de, sí, de políticas, ¿no? Al final son prisiones al aire libre.
Sí, yo creo que, bueno, también para España es importante mirar también lo que pasa hoy en día en Gran Canaria, donde, exacto, este año específicamente hay mucha gente que está llegando a Gran Canaria y enfrentando una situación que ya vivíamos en Lesbos desde hace 6 años. Entonces, yo creo que, bueno, obviamente el gobierno... Los gobiernos utilizan las mismas prácticas en contra de los migrantes y también nosotros que somos solidarios tenemos que como aprender el uno de otro y intentar combatir esas prácticas juntas también.
Te quería preguntar, Lorraine, claro, vosotros en el Legal Center Lesbos dais información y asistencia legal y gratuita, ¿no?, a los migrantes. También representáis a migrantes que se enfrentan a cargos penales. Claro, hablando ahora de Moria, hubo una detención, ¿no?, de 6 afganos acusados del incendio del campo, ¿no?
Sí.
En este sentido, ¿vosotros detectasteis algún tipo de anomalía en estas detenciones? ¿Fueron chivos expiatorios?
Bueno, sí. Abogados de nuestro centro legal están representando a los 6 jóvenes. Y digo jóvenes porque entre los 6 que fueron arrestados y acusados de eso, 5 eran menores de edad. Uno que tenía 18 años. Y entonces, bueno, digo que eran menores de edad. 2 de ellos sí fueron registrados como menores de edad y se iba al juicio para menores, pero 3 habían sido registrados como adultos, porque eso también es una práctica que vamos años documentando y denunciando, que los menores de edad cuando llegan dicen que tienen 16, 17, o lo que sea, años de edad, y los registran como si tienen 18, como si son adultos, porque no les creen, porque no aceptan los documentos de sus países. Bueno, eso es como un desvío de la pregunta, pero para entender también el contexto en que esos jóvenes fueron arrestados. Los llevaron al juicio, pero antes de eso, antes del juicio, el mismo ministro de Migración salió a decir que hemos capturado los responsables del incendio, o sea, fueron culpables antes del juicio. No sé cómo es esa expresión,
sí, sí,
es correcta, en castellano.
Sí, sí. Para tener el titular, ¿no? La, sí, noticia de hemos capturado a los autores y ya está. Antes de la presunción de inocencia no existió.
No existió. Y ya llegar a los juicios fue aún peor. O sea, esa fue una situación donde no había ninguna pruebas contundentes que identificaban a esas 6 personas como autores del incendio. Había por 5 de ellos un testigo afgano de otra etnia, o sea, los 6 son de etnia Hazara, que es una minoridad en Afganistán que está perseguido por los demás. Entonces, los 6 niños Hazara fueron nombrados por ese hombre que es de otra etnia que desapareció. Nunca apareció en el juicio, fue un testimonio muy superficial donde solamente daban los nombres de ellos sin apellido, nombres muy comunes como Ali. Entonces fue una No fue una prueba que debe tener ningún peso en el tribunal. El otro, según el testimonio de una de las policías, lo identificaron con un video porque tenía el mismo corte de pelo, porque tenían los mismos pantalones y lo veían desde atrás. Pero es que en el campo de refugiados los jóvenes destruyen ropa, todo el mundo tiene la misma ropa, todo el mundo, bueno, es un poquito chistoso, en esta situación no chistoso, pero todo el mundo también terminaba teniendo el mismo corte de pelo, el corte de Moria que se decían. Y también en el mismo juicio de él, la policía dijo que el que supuestamente había identificado era alguien muy corto, muy bajo, y después el joven se levantó y era una cabeza más alto que el mismo policía. Entonces, y con eso los condenaron. En un juicio que no había ninguna de las protecciones de derecho a un juicio justo, había observadores internacionales que querían participar, observar cómo iban los procesos, no los dejaban entrar. Había testigos que venían como testigos de experto, los casi echaban del corte, y condenaron a esos jóvenes sin pruebas.
Es una campaña constante para quitarles derechos, ¿no? Desde que ponen los pies en territorio europeo, en este caso pues a Lesbos, sí. es una carrera para despojarles de cualquier tipo de derecho, ¿no? Incluso el derecho a tener un juicio justo.
Sí.
Es tremendo.
Sí, y eso pasa también, bueno, es una práctica se está viendo también en términos de los cargos penales que se enfrentan los migrantes. Es uno que se ponen en contra de los que están conduciendo los barcos desde Turquía. Entonces, la ley antitráfico de personas en Grecia es muy amplio, es muy general. Entonces, es un delito facilitar la entrada ilegal de personas que no tienen permiso de entrar al país. Entonces, lo que hacen es utilizan eso que supuestamente es para prevenir el tráfico de personas, pero lo estás utilizando en contra de los refugiados mismos, que terminan conduciendo las lanchas porque están metidos ahí por los mismos traficantes, que no tiene sentido que el traficante mismo se monte en los botes y viene a Grecia. Todos ahí son migrantes y refugiados, pero ellos los están capturando, los están acusados de tráfico de personas y terminan, están encarcelados por algo que no es un crimen.
¿Cómo se gestiona también toda esta desesperanza entre las propias personas migrantes, ¿no? De tú huyes de una guerra, huyes de la violencia, huyes de la pobreza y que te digan que no eres apto para poder empezar de nuevo en otro país?
Bueno, no es fácil para responder una respuesta corta, pero yo creo que, bueno, también viendo la fuerza de los migrantes mismos, que se encuentran las maneras de combatir esas políticas, de encontrar manera de encontrar una vida digna, aunque el gobierno hace todo lo posible para quitárselo. Entonces, eso yo creo que da fuerzas para seguir y para acompañar a esa gente. Pero es una situación horrible y ahora mismo se ve que Grecia está convirtiendo como un país más de tránsito. O sea, ya en Turquía los derechos de los migrantes están, pues no hay. Grecia se está convirtiendo en un país igual. O sea, la gente ya no tiene en su mente quedarse en Grecia porque saben que no tienen esperanza de tener una vida digna ahí.
Lorraine, un placer, muchas gracias.
Gracias a ti.
L'altra mirada. Anna Suriñac.
Todos os caminhos trilham pra gente se ver. Todas as trilhas caminham pra gente se achar, viu?
Després de la conversa amb la Lorraine Lete, continuem parlant de Grècia amb la fotoperiodista i col·laboradora del programa, Anna Suriñac. Anna, com estàs?
Hola, molt bé.
L'Anna, que és editora gràfica de la revista 5W, ha documentat en diverses ocasions la situació de les persones refugiades a l'illa de Lesbos i ens ho ha vingut a explicar. L'última vegada que vam parlar d'aquest tema va ser al març de l'any passat, si no recordo malament, amb el projecte de Know You See Me Moria, dies abans que l'Anna marxés a l'illa grega per entrar al nou camp de Marubovni.
Les trilles caminen per a gent s'aixar,
man. Anna, amb la Lorraine hem parlat abastament de les devolucions en calent. A mi m'agradaria posar context, saber en quina situació es troben avui dia les persones refugiades que continuen estancades a l'illa esperant que es resolgui la seva sol·licitud d'asil. De fet, l'última vegada que vam parlar d'això, com deies a la introducció, estava a punt de marxar a Lesbos, i el que ens hem trobat, és veritat que ens hem trobat en una illa menys congestionada. El camp de Mòria va arribar a acollir a 20.000 persones, bueno, acollir, i van arribar a malviure més de 20.000 persones, un camp que estava preparat per 3.000. Aquesta vegada ens en vam trobar a 2.000 dins un nou camp, no? Que ara parlarem d'aquest camp, però el que hem vist és que les condicions en les que viuen potser a primera vista són molt més dignes, però en realitat són molt més dures, no? M'agrada molt com la Maribel Lizcue, que és amb la periodista que va fer aquest viatge, va començar la seva crònica, perquè deixava, bueno, reflecteix molt bé el que ens vam trobar. Ella començava la crònica parlant de el que es veu i el que no es veu, no? I deia, el que es veu, enfilats, policies, tendes de campanya amb el logotip d'ACNUR, un camí amb pedres al costat del mar, files de contenidors blancs numerats que fan de vivendes, roba estesa entre ells, bicicletes aparcades, blocs amb banys separats per a homes i dones, generadors, plaques solars sobre algunes teulades, una pujada que porta a un camp esportiu, garetes de vigilància. Això és el que a primera vista es veia, no? Llavors, això sembla un camp molt més digne del que era Mòria.
Sí, però molt més agradable, no?
Exacte, molt més condicionat, habitable del que era Mòria. Però el complicat, i també complicat per mi, que sóc fotògrafa, és el que no es veu, no? I la Maribel seguia la crònica al seu inici, que deia, el que no es veu, els mesos o els anys d'espera per resoldre una sol·licitud d'asil, la desinformació, les taxes administratives impagables, els talls d'electricitat, l'insomni, els nens i nenes i adolescents que es mosseguen el llavi fins a sagnar, els que ploren adormits, els que s'autolesionen, els adults amb estrès posttraumàtic, amb ansietat, amb depressió, la manca de llibertat, els 1.752 interrogants que pesen sobre el futur de cadascuna de les 1.752 persones atrapades en aquest camp, la normalització d'un sistema migratori que consumeix a poc la salut mental de les persones que estan estancades en espera de refugi d'Europa.
Clar, és molt interessant aquesta doble mirada, no? D'entrada veus aquesta pacificació, no? Si tu vols, del paisatge, no? Amb aquestes condicions, amb aquestes casetes, amb aquests contenidors, etc, amb aquestes tendes de campanya, però darrere hi ha la duresa d'estar absolutament estancat i immòbil en una illa al mig del mar.
És la mostra del cinisme, no? De la política d'acollida europea, que a més, quan nosaltres hi vam anar, just coincidia amb que començava la guerra d'Ucraïna. I amb la guerra d'Ucraïna, jo crec que ja n'hem parlat, no? Però el que hem vist és que Europa és capaç d'acollir i té un sistema d'acollida preparat, no? Quan vol. Llavors, està molt bé com s'ha acollit a la gent ucraïnesa, però crida molt l'atenció que a la mateixa Europa, que està acollint ucraïnesos, hi hagin camps, i no és l'únic el de Mavrovouni, no? Totes les illes, moltes de les illes gregues tenen camps com aquest. I, de fet, també en tenim a l'estat espanyol, no? Canàries també és una illa que s'ha utilitzat com
laboratori,
com a laboratori de sí. Veure com, bueno, unes es diuen illes Gàbia, no? Se'ls hi diuen, i pues, Canàries també ho és.
Aquest camp, el de Mavrovouni, també conegut com Kara Tepe, no, Anna?
Sí, hi ha una mica de confusió amb això, perquè abans que cremés Mòria, hi havia dos camps. Hi havia Mòria, no? I de fet, hi havia la part oficial de Mòria, que era la preparada per 3.000 persones. Hi havia Mòria ampliat, no? Que era allà on hi havia aquelles 20.000 que parlàvem al principi. I després hi havia un camp que es deia Kara Tepe, que era un camp on hi anava la gent en situació més vulnerable, i era un camp on les condicions sí que eren dignes. Era un camp que tu, quan entraves, estava tot pintat, hi havia moltes, era molt reduït, hi havia molt poques persones, i les persones que hi havien estaven realment ben acollides. I aquell camp sí que era, no? I a més, en aquell camp, com eren casos vulnerables, la gent sortia, o sigui, la gent arribava a Lesbos, evidentment s'ha de passar per un procés. Jo no dic que tothom arribi a Lesbos i faci el que vulgui, no? S'ha de passar un procés, s'ha de demanar asil i llavors seguir el procés migratori. En aquell camp això fluïa i funcionava, no? I de fet la gent s'hi volia quedar en aquell camp, tothom volia estar a Kara Tepe. Ara, Kara Tepe de fet vol dir en turc muntanya negra. El nou camp que es va construir, en principi era un camp temporal, i es diu Mavrovouni, que Mavrovouni vol dir igual, muntanya negra en grec, però no és el mateix camp. De fet, el camp aquest de Kara Tepe estava a dalt d'una muntanya i el de Mavrovouni està baix. El terreny que s'ha utilitzat per aquest camp era un camp de pràctiques de tir militar, per tant era un camp contaminat, de fet era
brutal, no? Perquè veies que anaven construint el camp i alhora buscaven el material explosiu per evitar més coses de les que han passat en aquest camp.
Amb detectors de metall.
Amb detectors de metall. O sigui, era una imatge que es ve, bueno, una imatge que no ens deixaven fer, però que la veies des de lluny, on veies com passaven els detectors de metall alhora que anaven construint les carpes, no? Llavors, aquí és on està situat Mavro Vuoni, i això és un camp que està just al costat del mar. I a Nau Yosemite Memoria es veu, no?, molt com hi ha inundacions, el vent, hi ha molta gent que es queixa del vent, no?, perquè el vent diuen que els recorda molt el trajecte, el procés migratori, a quan van fer el trajecte en mar. Recordem, tota aquesta gent s'ha jugat la vida al mar i estan al costat del mar, veuen el mar constantment, i aquest vent és el que molta gent, quan pateix problemes de salut mental, repeteix, no? Que el vent els espera, no?
Aquí volia anar jo, a la salut mental. Vosaltres, en aquest treball que vau fer per la revista 5W, vau constatar aquesta fragilitat, no?, en la salut mental de tots, no? Dones, homes, nens...
I sobretot nens, no? De fet, Metges Sense Fronteres va fer un informe on deia que havia vist molt significativament, després de l'incendi de Mòria, ja en Mòria, però després, com havien augmentat els intents de suïcidi entre nens i adolescents, no? I vam conèixer, de fet, el cas de... Bueno, un dels casos amb els que vam parlar era amb la Wahida, que era una dona d'Afganistan que estava al camp amb els seus fills, i un dels seus fills, que és el Púria, estava connectat amb un respirador. Portaven 2 anys i mig a Lesbos, amb peticions d'asil denegades, i el Púria, doncs, ja és adolescent i s'havia negat a menjar, s'havia negat a tot. De fet, l'havien connectat a un respirador, i de fet ella ens deia que tenia mals pensaments, no? No ens ho deia explícitament, però sí deia que el seu fill havia tingut molts mals pensaments, especialment des de que l'havien tancat, perquè jo crec que podem dir que a Mavro Vuoni els han tancat. A Mavro Vuoni, en aquest nou camp, tenen horaris d'entrada i sortida. De fet, un altre dels casos que vam conèixer era una noia, bueno, una família, una noia i un noi amb 3 fills que havien sortit de l'Afganistan també. Mm-hmm. Havien sortit de l'Afganistan després de l'arribada dels talibans.
Imagina't.
I se'ls havia... Ella tenia un informe fet per Metges Sense Fronteres on es corroborava que havien abusat d'ella sexualment talibans al sortir del país, davant dels seus fills. I tot i així, quan nosaltres la vam entrevistar, acabaven de rebre la sol·licitud d'asil denegada, no? I aquesta noia, a més, el que li havia passat el mateix dia que la vam conèixer és que ella tenia cita, ella era pacient de Metges Sense Fronteres, no? Anava al psicòleg a Metges Sense Fronteres, i tenia cita, però com no era l'hora, la franja horària en què ella la deixaven sortir al camp, no la deixaven sortir. Clar, això per una persona amb un estat de salut mental tan vulnerable com l'Eslema, no?, que és com es diu la noia, significa que no pot rebre la cita fins una setmana més tard. Llavors, una setmana per ella és molt, sense rebre atenció psicològica, no? Llavors, això són aquestes coses que no es veuen, però que van sometent a la gent a una pressió i...
Quina crueltat.
Molt cruel. Sí,
és una crueltat, exacte, absoluta. I després també el que passa amb un estat psicològic absolutament malmès, tu no pots afrontar una entrevista de petició d'asil amb garanties.
Bueno, és que això, hi ha gent, no?, que els prepara i ajuda a que es preparin a les entrevistes de petició d'asil, però la gent està molt nerviosa, la gent no sap com fer aquestes entrevistes de petició d'asil. Són molt directes i molt concretes, han de ser respostes molt,
molt clares.
Molt clares. I això fa que moltes vegades se'ls deneguin els visats. El cas de l'Eslema...
Però amb aquesta noia, amb l'informe de Metges Sense Fronteres, violada pels talibans...
Amb tres nens menors d'edat,
és que sembla impossible que estigui passant això.
Pues això està passant a Grècia, no? De fet, no només això, sinó que dins el camp, el que molta gent es queixa, que també és un altre dels problemes, i que sembla un petit problema al costat de tot el que estem parlant, però és un gran problema el dia a dia, que és que no els deixen cuinar dins el camp. I això, per molta gent, és que els estan traient molta dignitat, no? Mòria tenia coses horribles,
però la gent que ha viscut a Mòria i està ara amb Abro Bouni deia que Mòria se sentien més lliures, perquè almenys podien comprar, s'havien muntat comerços dins el mateix camp informal de Mòria, hi havia un carrer brutal de, on, hi havia, on la gent de l'Afganistan feia pa i allà anava la gent a comprar pa. Això ara està prohibit i, per tant, han de consumir, només poden consumir el menjar que se'ls dona. I aquest menjar, de fet, és, segueix sent superinteressant seguir la conta de Now You See Me Moria, perquè estan fent molta feina denunciant el menjar que les autoritats gregues els estan donant a diari, no? I jo la vaig seguint cada dia i és absolutament indignant el que se'ls dona de menjar.
Mm-hmm. En aquest treball sobre el terreny també vau parlar, Anna, sobre les devolucions en calent, unes pràctiques, tal com dèiem amb la Lorraine, que estan perfectament documentades. D'aquests casos n'informa l'organització Asian Boat Report, no? Què fa exactament aquesta plataforma? És important també que siguin els ulls, no?
Sí,
què està passant?
De fet, la cara visible d'aquesta plataforma és Tommy Olsen, que també és un activista superperseguit, com tots els activistes que posen la cara quan denuncien coses com les devolucions en calent. I, de fet, a Asian Boat Report, jo quan ho vaig conèixer, o sigui, té documentats també tot a través de xarxes socials, perquè cada cop és molt difícil informar-se, però cada cop tenim més informació i el que fa el Tommy és guiar aquesta informació, no? Llavors segueix a la gent des de que surt de les costes turques, quan creuen al mar, els demana que enviïn imatges, localitzacions, ell ho va seguint tot i llavors té casos provats, de fet s'ha publicat a The Guardian, s'ha publicat a diferents mitjans, a part de 5W, té casos provats de gent que ha arribat a Lesbos i que un cop a Lesbos els han retornat al mar i els han estat rescatats per la policia turca, no? Llavors, això són devolucions en calent que, bueno, ja són esfereïdores les devolucions en calent a través de la tanca de Melilla, per exemple, però és que això estan tornant a posar la gent al mar perquè els rescatin els turcs, no? I això en aquesta web queda absolutament demostrat, no? I s'ha fet això, s'ha denunciat, molts activistes han denunciat això i de moment no s'ha fet.
Amb el beneplàcit de Frontex.
I després, aquest camp de Abro Bouni és un camp, bueno, en principi el 2020 quan va cremar Mòria van dir que era un camp temporal, porten 2 anys, i ara el que estan fent, no? L'altre dia, de fet, veia imatges de Mòria i jo trobava a faltar Mòria perquè pensava, o sigui, Abro Bouni és molt més cínic que Mòria, però és que jo crec que d'aquí un temps trobarem a faltar Abro Bouni, perquè ara el nou projecte, bueno, nou projecte que ja fa temps que s'hi està treballant, és que posaran a la gent en un altre camp que està a uns 30 quilòmetres de la capital de Mitilini, de Lesbos, i que està literalment al mig de la muntanya.
Aïllat.
Aïllat, absolutament aïllat. Nosaltres hi vam anar amb cotxe i vam estar més d'una hora per camins de terra per arribar a la localització que ens havien passat del nou camp. I el que tenen més a prop, a 2 quilòmetres, és una deixalleria. I aquí és on volen, de fet el camp ja està construït, també a Now You See Me Moria es veuen imatges aèries de com està el camp construït i la idea és que aquest camp comenci a funcionar a partir de febrer, abril del 2023.
I així anar invisibilitzant. Anna Surinyac, un plaer, com sempre, compartirem la imatge de la Guajira, per exemple, a les nostres xarxes socials. Una abraçada molt gran.
Una abraçada.
Germanes.
La Cira i les seves germanes.
Un conte de Míriam Hatibi.
Amb il·lustracions de Chantal Vizcaíno.
Col·lecció Contes a la Deriva, editorial La Galera i Open Arms.
Hola, em dic Míriam Hatibi, vaig escriure Cira i les seves germanes, un conte per a Open Arms que està publicat a La Galera. I el conte el vaig escriure perquè es van posar en contacte amb mi l'equip d'Open Arms i em van explicar la història real de la Cira i les seves germanes, que és una història molt dura però també és molt bonica perquè al final elles han estat juntes sempre des de que van sortir de casa seva fins que van arribar a casa nostra, i que estiguin juntes i que siguin tan valentes és molt difícil. La Cira i les seves germanes són nenes petites, la més gran tenia en aquell moment 16 anys i a mi em venia molt de gust, doncs, explicar aquesta història perquè tots els nens i nenes la poguessin llegir i entendre, doncs, que hi ha gent que ha de marxar de casa seva per coses que no són culpa seva. Espero que us agradi molt el conte.
Em dic Cira i sóc una balena blava.
Tinc quatre germanes, amb qui sempre he estat molt unida. I una gran família. Els nostres pares, oncles i ties, cosins i cosines, i tots els nostres amics i amigues.
Sóc una de les balenes més valentes que us pugueu imaginar. Sempre defenso les meves germanes quan algú em fica amb elles. Però ara, quan les miro com somriuen i juguen, m'adono que són les meves heroïnes. Hem viscut tantes, tantes coses juntes. Te les explico?
Tota la nostra família i els amics vivien al nostre racó del mar. Un dia, la meva germana gran va anar a una festa amb la meva mare. Oi que quan algú va a una festa sempre torna molt feliç? Doncs ella en va tornar molt trista.
Què ha passat? Algú t'ha fet mal? A casa?
Li van preguntar molts cops, però no va voler explicar-nos res.
Uns dies més tard van venir els meus oncles i ens van explicar per què la Cassie estava tan trista.
Nenes, a la vostra germana li ha fet mal un balaner. L'han ferit a l'aleta. Us n'heu d'anar, perquè si no, les següents podeu ser vosaltres.
Les meves germanes i jo no volíem marxar. Al nostre racó de mar teníem tot el que estimàvem. Els peixos de colors, les ones ballarines, les gavines juganeres i tots els nostres familiars i amics.
Però després de parlar amb els nostres oncles, també teníem por. Ens negàvem a viure amb por, de manera que entre tots vam prendre una decisió. Les meves germanes i jo havíem de marxar del nostre racó de mar.
Oi que la teva família és la més important del món? Jo també ho pensava, però quedar-nos amb la nostra família volia dir córrer el risc de perdre la nostra llibertat.
L'aleta que tenim ens permet anar cap on volem, arribar al fons del mar molt de pressa i moure'ns per on més ens vingui de gust. I si un balaner ens ferís, perdríem aquesta llibertat. Els meus oncles ens van ajudar a fugir del perill, però no sabien cap on anar.
I un tauronat petit neda amb sa taurona mare.
Unes balenes mascle ens van guiar cap a una altra part del mar. Estaven molt espantades i ens feien moltes preguntes.
Què serà de nosaltres? On viurem? Qui ens cuidarà? Tornarem a veure els nostres pares? La Cassie tornarà a ser feliç?
Vam estar molts dies i moltes nits navegant pel mar. I saps què?
Jo pensava que tothom era bo, però he descobert que no és pas així.
Hi ha molts peixos que volen ajudar. D'altres, no sé per què, tot el contrari.
Potser no saben que ho estem passant malament.
El pitjor va ser el que t'explicaré ara. Unes balenes malvades havien enganyat els meus oncles. Com que sabíem que estaven perdudes i espantades, els van dir que a canvi d'unes monedes ens portarien a un mar segur.
Però no va ser així. Ens van donar un mapa i ens van dir que anéssim fins a la llum que es veia enllà, lluny. Segons ells, allà hi havia el mar segur i quan hi arribéssim ja no tindríem por.
Quan hi vam arribar, vam trobar molts peixos en terra que no podien fer res per nosaltres.
No us podem ajudar. Som molt petits. I el vostre problema és molt gros. Sou balenes enormes perdudes al mar. Em vaig posar tan trista. Com podia ser que ningú no ens pogués ajudar?
Estàvem tan cansades que ens vam adormir. Llavors la meva germana petita va tenir un somni. Venia un vaixell vermell enorme i ens ajudava a arribar a un mar segur. Podria ser que fos un somni premonitori?
Em capbusso al fons del mar per no veure res més d'aquest parany.
Havíem de sortir a la superfície perquè el vaixell vermell ens veiés i pogués rescatar-nos. Vam tenir una idea. Si tots els peixos llanterna ens envoltaven, segur que el vaixell ens veuria.
Un sol peix no té gaire força. Dos peixos sols no tenen gaire força. Tres peixos sols no tenen gaire força. Quatre peixos sols... però 100 peixos junts, 100 peixos junts tenen molta força.
No puc explicar-te com em vaig sentir, però ho intento. Mira. De sobte estàvem flotant. Totes les nostres preocupacions s'havien esfumat. Era com si voléssim, tot i que ja sé que això és impossible, tenint en compte com en som de grans.
Després de passar tanta por i de viure tantes aventures, les meves germanes i jo continuàvem juntes i començàvem a somiar en la nostra nova vida.
Vam pujar a la superfície perquè el vaixell veiés les nostres aletes. Quan el vaixell es va acostar, les nostres pors van començar a desaparèixer.
Vaig veure la Cassi, que somreia, i em van caure llàgrimes d'emoció.
I un glob de mar li omple la boca, se li fica igualdades.
Havíem estat valentes i gràcies a l'ajuda dels peixos llanterna i del vaixell de rescat, havíem trobat el camí cap a un lloc segur.
La Cassi podria tornar a ser feliç. Nosaltres podríem viure lliurement. I ara sabíem que sempre trobarem altres peixos disposats a ajudar-nos.
Ja han passat 10 anys des que vam emigrar i vam aconseguir arribar a Mar Segur. Aquí, sempre juntes, hem refet les nostres vides.
T'he explicat aquesta història perquè sàpigues que, per molt petits i fràgils que siguem, tots tenim una força molt especial i som capaços d'ajudar altres que estan en perill.
Entre tots, hauríem d'aconseguir
fer d'aquest món i dels seus mars
llocs ben segurs.
Ben segurs.
Viatge com una gavina, viatge cercant vaixells perduts enmig la mar. Viatge com una gavina, viatge.
Aquest és el viatge de la Cira i les seves germanes des de Costa d'Ivori fins que el nostre vaixell les va trobar al Mediterrani.
Cada rescat és diferent, però nosaltres no n'oblidem cap. Al gener del 2017 van rescatar 5 germanes al Golf Azzurro després d'haver recorregut mig continent africà en un llarg viatge fugint del seu país.
Els noms de les 5 nenes eren Akasi, Sira, Asamala, Melian i Yedei. Les 5 germanes havien sortit de Costa d'Ivori, van travessar Líbia i des del port de Trípoli van arribar al Mediterrani central, on van ser salvades. Inseparables i unides per una força invisible, detestaven el tracte que s'oferia a les adolescents del seu país d'origen i per aquest motiu havien decidit escapar-se plegades amb l'ajuda d'alguns familiars.
Desgraciadament, la gran, la Cassi, no va poder evitar patir el que pateixen moltes altres adolescents del seu país, l'ablació. La mare de totes cinc rebia amenaces constants per tal que la resta de germanes passessin el mateix calvari pel qual havia passat la Cassi.
Amb l'ajuda dels seus oncles, van aconseguir escapar-se del país i poder estar fora de perill.
L'or quedat, ara, rosó de pell. I la lluna ho deixa tot en ombres. Aire de plata i de foscor de mar. Enamorats de la vida, encara que ens faci mal.
Solidaris. Mercè Folc.
Ho deixem aquí a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Sandra Novillo, a la part tècnica Blai Iniesta i Martí Cuní. Gràcies per seguir-nos a l'antena i en podcast. Fins aviat.